Notícies Vespre. Karen Madrid.
El nou edifici Ripoll del Taulí entrarà en funcionament a mitjans de maig, segons ha confirmat el director de la Corporació Sanitària, Joan Martí. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nou edifici solucionarà, en bona part, la mancança de llits històrica que pateix l'hospital. Ho ha dit així en declaracions al Cafè de la Ràdio.
El que fem és recol·loquem els malalts per una millor organització assistencial, però a la pràctica guanyem 72 llits de malalt estàndard més els 32 de malalt crític.
Disposar també d'aquests llits serà útil si arriben noves onades de coronavirus. Ara mateix al Taulí hi ha ingressades 200 persones per la Covid, de les quals 25 es troben a la UCI.
La façana de l'Ajuntament viurà una rehabilitació integral a partir de dilluns.
Arrencaran unes obres que s'allargaran 7 mesos i que pretenen solucionar els desperfectes i els pegats cromàtics acumulats amb els anys. Les actuacions tenen un cost de poc més de mig milió d'euros.
En esports, el Sabadell segueix buscant un recanvi per al lesionat César Morgado quan falten 10 dies per tancar al mercat d'hivern.
Després que els centrals esquerrans no hagin convençut el club per l'equinat, ara es comença a buscar entre els dretans. També s'estudia la incorporació d'un davanter o un extrem, aprofitant que hi ha dues fitxes sèniors lliures i una sub-23.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem una situació molt complicada al conjunt de la xarxa viària catalana i això afecta també a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 2 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud, on hi ha un carril tallat des de les 2 del migdia, i a la B30 trobem 1,5 quilòmetres de retencions més a Barberà, també en sentit sud. En canvi, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal.
El temps.
Ara mateix tenim 6 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Les temperatures segueixen baixant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i també de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Es manté la presència d'aquests núvols baixos de tot el que és la depressió central cap a la zona del Prepirineu Occidental. I aquests núvols, d'altra banda, fa que la temperatura a hores d'ara sigui força baixa en aquesta zona, estan movent-se entre els 2 i 3 graus i fins i tot al nord de la Noguera tan sols tenim un grau positiu. També tenim la presència d'aquests núvols baixos cap al sector central del litoral i prelitoral i aquests, a més, durant la tarda podran deixar algun ruixat, sobretot a partir del vespre. La resta del país, en canvi, s'espera un temps més tranquil, amb més domini del sol i amb una temperatura que és més suau. Per exemple, cap al sud del territori tenim valors de 11 i 12 graus, fins i tot a la Seu d'Urgell o bé al Pont de Suert tenim aquests 9 graus, o cap a l'extrem més nord-est, cap a les comarques de Girona, la temperatura oscil·la també entre els 11 i 12 graus. Cal destacar que està bufant la tramuntana amb força, sobretot cap a l'extrem nord de l'Alt Empordà. Continuarà fent bona part de la tarda. La tendència, però, és que demà ja vagi perdent força i el mestral també s'ha de deixar notar, sobretot cap a l'extrem sud del país. De cara a demà, com dèiem, ens despertarem amb aquest vent, amb la tendència de que vagi afluixant, i també ens despertarem amb la presència de núvols baixos. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Hospital de Sabadell inaugurarà el nou edifici Ripoll el pròxim mes de maig. Aquest és el calendari que ha anunciat el director de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí, al programa El Cafè de la Ràdio. El nou edifici serà polivalent i oferirà un centenar de llits nous al Parc Taulí.
La primera planta de l'edifici Ripoll tindrà 35 llits per a pacients crítics i semicrítics, la segona 32 per a malalts quirúrgics i la tercera 32 més per a malalts pediàtrics. Les obres costaran 20 milions d'euros i van començar el mes de setembre passat.
Pel que fa a la incidència del virus al centre hospitalari, cal destacar la gran quantitat de professionals que estan de baixa.
Actualment hi ha 160 treballadors confinats per haver agafat el coronavirus, però es va arribar al 5% de la plantilla fa unes setmanes.
Hem arribat a la punta de 270 persones de baixa exclusivament per Covid, o sigui, per arrel d'haver agafat el Covid i per tant tenir que estar aïllats. Ara estem a 160 i això, els 200 i pico, 250 representava un 5% de la plantilla.
Pel que fa als pacients, els símptomes no són tan greus com el d'onades anteriors.
A veure, tenen insuficiències respiratòries, això està clar. El que no estem veient és aquelles grans pneumonies que veiem a les primeres tongades per una manera del Covid, no? Això segur que és efecte de la vacunació, i possiblement també perquè aquesta variant Omicron té una... Bueno, el seu grau d'afectació és una mica inferior al que tenien les anteriors cepes, les anteriors varietats.
Avui hi ha 174 ingressats a la planta i 25 a l'UCI.
D'altra banda, el risc de rebrot supera els 7.000 punts a Sabadell.
La incidència acumulada dels últims 14 dies és de 5.663 casos per cada 100.000 habitants. La velocitat de contagi es manté estable a l'1,27, mentre que la taxa de positius de les proves és del 22%. En l'última setmana, més d'un 3% dels sabadellencs han contret el virus.
I no deixem de parlar del coronavirus perquè la immunitat dels infants només dura un mes. Ho ha explicat la pediatra Francesca Esclusa al Cafè de la Ràdio.
Generen immunitat, però al cap d'un mes la poden tornar a agafar o s'han de vacunar. Dóna més immunitat la vacuna que la malaltia.
La doctora també ha afirmat que l'escola no fa que hi hagi més contagis entre els nens o a nivell comunitari.
De fet, assegura que són els adults els que transmeten més la malaltia, mentre que els infants es troben en un entorn més controlat.
Inclús et diria que menys, perquè, esclar, els nanos són bombolles de les escoles. Encomanen, potser entre ells, quan arriben a casa. Si són positius, els pares ja saben el que han de fer. I el més important és que no encomanen els avis, perquè saben que el nen és a risc, li han fet el test, i si és positiu ja no el deixen en els avis que els cuidin. Encomanen més gent adolescent o adults que se'n refien a l'estar vacunat i ja no prenen les mesures que no els nens, perquè quan el detectes, de seguida hi ha l'alarma i el controles.
De totes maneres, la incidència del virus als centres educatius continua sent molt alta. Avui hi ha 5.000 infants confinats a Sabadell i 4.000 han donat positiu en els últims 10 dies. Els centres amb més alumnes confinats són el Joanot Elisanda, amb 259, la Sagrada Família, amb 219, el Miquel Martí Pol, amb 217. Pel que fa als casos positius, els darrers 10 dies, al Sagrada Família, se n'han trobat 166. A l'Escola Pia, 139, i a la Vall, 138. Només hi ha 11 escoles que no hagin registrat cap infectat en les últimes jornades.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell viurà la primera rehabilitació integral de la seva façana des de 1985. Les obres arrencaran dilluns, s'allargaran 7 mesos i s'executaran en dues fases. Amb una inversió de poc més de mig milió d'euros, han de servir per reparar desperfectes i tornar a l'edifici la imatge que tenia històricament.
La primera fase actuarà a la façana de Sant Roc i als laterals, i en una segona a la Doctor Robert, a partir del mes de juliol. Un dels objectius és recuperar l'estètica original de l'edifici, però també tornar a fer atractiu una façana que està molt malmesa. Ho ha destacat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Una façana que ens va quedar molt bonica decorada per Nadal, però quan hem tret les llums de Nadal hem vist la realitat, el que hi havia darrere, diguem, d'aquest bastiment que vam fer bonic, no, de jardineria i de llums. La realitat és que, òbviament, és una façana amb un edifici patrimonial com el que tenim, amb un espai molt cèntric com és aquí a la plaça Sant Roc, que, òbviament, no té la dignitat que es mereix.
La tria de color serà un element molt important en aquest procés, com ha destacat el cap d'urbanisme, Antoni Serra.
La idea és recuperar una mica una major homogeneïtat, tot i mantenint aquesta doble tonalitat, però molt més subtil, no tan contrastada com tenim ara, i que a més ara està molt més disgregada, però són quatre varietats. No? La idea és unificar-ho més en dos, perquè a més doncs, recuperin bastant, o dins del possible, el màxim possible, diguem-ne, el color originari de l'edifici.
Una setmana més tard d'aquestes obres, el dilluns 31 de gener, començaran també la rehabilitació de la segona nau del vapor Picit. En aquest cas, s'allargaran 8 mesos i deixaran aquest espai en el mateix estat que la primera, ja rehabilitada. No obstant això, Ferrés assegura que encara no saben quins usos tindrà l'espai.
Els accessos de l'Institut Narcís a Freixa són una part dels problemes que preocupen a l'Associació de Famílies d'aquesta instal·lació educativa. Reclamen que s'arreglin, però també que es desencalli tot el que fa referència al nou edifici on anirà el centre actual. Actualment en barracons. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les famílies asseguren que la vorera, en mal estat, ha quedat en una mala combinació de sorra i llambordes. L'espai ara mateix depèn de l'Ajuntament. Han demanat una reunió amb serveis territorials que està a l'espera d'agendar-se, ja que tampoc no hi ha pressupost adjudicat pel projecte de l'Institut. Esther Navarro, membre de l'agrupació de famílies, explica al programa El Cafè de la Ràdio que a més s'afegirà un altre mòdul als actuals.
Aquest any posaran un mòdul més, i els nens del Narcís es quedaran sense pati. Vull dir, la part que ara és un pati petit, l'any que ve pues, serà un espai doncs, molt reduït, i això doncs, és un problema. I també els nens estan anant a fer l'educació física al pavelló municipal de Sant Oleguer, vull dir que són quasi un quilòmetre caminant i tornant.
L'alumnat passarà dels 180 estudiants actuals a 240. Pel que fa al calendari d'obres del solar definitiu, ja hauria d'haver començat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El preu disparat de l'electricitat ha fet créixer els sabadellencs que s'acullen al bo social de la factura de la llum. Segons dades facilitades per la companyia Endesa, el 2021 ha tancat amb prop de 2.900 famílies de la ciutat com a beneficiàries d'aquests descomptes en el rebut. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els beneficiaris sabadellencs del bo social han crescut un 10% respecte de 2020, un fet que des d'Endesa atribueixen a l'encariment desmesurat del preu de la llum en els últims mesos. A la mesura, regulada estrictament per l'administració central, s'hi pot accedir en base als ingressos de cada família. Miquel Funes, responsable d'atenció al client de la companyia, assenyala el perfil dels beneficiaris actuals.
D'aquests clients que tenim acollit al Bo Social Sabadell, doncs tindríem que un 5% són pensionistes, un 45% famílies nombroses, 49% vulnerables segons criteris de renda, i després hi ha un petit col·lectiu d'un 1%, que és un especial Covid també, que és una característica també que hi ha per acollir-se al bo social.
Actualment, a les famílies vulnerables se'ls aplica un descompte del 60% en la factura, que s'eleva al 70% en cas de famílies en situació de vulnerabilitat severa. Continuaran així, almenys fins al 30 d'abril, quan es podrien revisar per retornar-los al seu estat inicial. En cas de no ampliar el bo social tal com està ara, els descomptes que s'aplicarien serien del 25% per a les famílies vulnerables i del 40% per a famílies en situació de vulnerabilitat severa.
Endesa també ha restablert el subministrament elèctric a l'edifici de la PA de Sabadell, ubicat al carrer Sant Ferran, al barri de Gràcia. La companyia elèctrica havia tallat la llum dimecres, dia 12 de gener, sense previ avís, a dues de les 40 famílies del bloc.
Malgrat que la incidència ja s'ha pogut solucionar, la plataforma d'afectats per la hipoteca s'ha concentrat aquest matí davant de l'oficina comercial d'Endesa Sabadell per denunciar els fets. Aida Guidos, portaveu de la PA de Sabadell, creu que l'elèctrica està incomplint la llei.
I obviant totalment la nostra llei 24-2015, que tant ens va costar aconseguir per tal de garantir els subministraments bàsics a famílies en risc habitacional i de pobresa energètica.
La plataforma també ha instat a l'Ajuntament a emprendre accions legals contra Endesa per l'incompliment del Reial Decret que prohibeix els talls de llum.
Tot plegat, malgrat que l'economia s'està reactivant aquest 2022. Així ho destaquen almenys des del Consell Intersectorial d'Empresaris Industrials, assenyalant que el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha assolit nivells prepandèmics. La relaxació de les restriccions explicaria l'increment de l'activitat al comerç i a la restauració.
Per contra, el sector industrial està creixent a un ritme més baix, com assenyala el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà.
Perquè, sobretot, hi ha uns temes de fons, com poden ser primer preus de primeres matèries i el sistema, tots els problemes de subministrament, doncs que afecten, que pensem que es aniran normalitzant i alleugerint durant aquests primers mesos del 22, però que la represa en els sectors industrials doncs serà més lenta.
En tot cas, Milà considera que l'evolució de l'economia serà positiva al llarg d'aquest any, sempre que s'assumeixin els reptes actuals, com l'especialització dels joves, la requalificació dels veterans i la generació d'ocupació estable i de qualitat.
El Gremi de Fabricants preveu un any difícil per al sector del tèxtil. L'entitat ha celebrat enguany la seva diada, el dia de Sant Sebastià, de forma discreta, ja que la pandèmia ha impedit fer els actes tradicionals. Però a l'eix, les previsions per enguany no són pas bones.
No són gaire optimistes, Karen, perquè la pujada del preu de l'energia, sobretot, però també l'alça en els preus de les matèries primeres, podria traduir-se en un augment de preus dins del sector tèxtil. Esteve Jané, president del Gremi de Fabricants, assegura que, malgrat la variant Omicron, no s'ha aturat cap empresa local i augura, però, un any complicat.
Poder-te explicar i poder justificar la teva situació és més fàcil si hi ha coneixement de la situació, però això no obvia el fet de que serà molt complicat, perquè, i sobretot en la nostra indústria, que és molt de capçalera, tenim molta despesa energètica, elèctrica i de gas, i per tant no només és les matèries primeres i de més, sinó que també hi ha tot el tema energètic que ens afecta d'una manera molt, molt, molt clara i molt forta.
Jané també ha demanat prudència a l'hora de fer la quarantena i tornar de les baixes laborals. En l'entrevista del programa El Cafè, aprofita per avançar que el gremi estudia si s'incorporarà al pacte de la moda circular que impulsa la Generalitat.
Avui també és notícia...
Ciutadans reclama la recuperació del projecte del Parc de Can Rimbles.
La formació taronja remarca el potencial del futur parc i demana posar en marxa la seva execució. El projecte va obtenir el pressupost de 150.000 euros per instal·lar una zona d'esbarjo per a gossos i un aparcament per a vehicles. Aquesta inversió suposa un punt de partida per la històrica aspiració veïnal de recuperar un espai de 17 hectàrees com a gran zona verda vinculada a l'esport. La iniciativa pretén reconnectar tots els espais verds de la ciutat creant un parc fluvial al Ripoll i recuperar boscos de Castellarnau i Can Feu.
Detingut un home de 41 anys que es va fer passar per una altra persona.
Els fets van produir ahir a les 6 de la tarda al passatge Progrés, quan la unitat de la policia municipal va aturar un ciclomotor que havia comès infraccions. El conductor es va identificar fent-se passar per una altra persona. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació d'estat civil i es va immobilitzar el vehicle.
I el Pla Comarcal de Joventut recull les prioritats d'actuació pel jovent.
El vol millorar polítiques actives com les persones joves, que suposen el prop del 16% de la població del Vallès Occidental, i acompanyar els ajuntaments en la gestió de les polítiques municipals d'aquest col·lectiu. El pla té 4 objectius estratègics: promoure polítiques per a l'impuls de l'emancipació juvenil, treballar pel benestar, la cohesió social i la igualtat, potenciar la xarxa de recursos juvenils i complir amb les competències delegades en matèria de joventut.
Concert de gala aquest vespre a la Faràndula. D'aquí una hora s'estrena al Teatre Sabadellenc el violinista Nemanja Radulovic, un dels talents més importants de la música clàssica, i ho farà acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ha preparat un programa format per les 3 Bs. Qui són aquests compositors?
Doncs Bach, Beethoven i Brahms. I és que el gener acaba amb l'OSB amb 2 concerts que els que donen estatus i entitat. El programa inclou la primera sinfonia de Brahms, el concert per a violí de Beethoven i l'àrea de la suite número 3 de Bach, amb la millor companyia, la del violinista franco-serbi Nemanja Radulovic. La seva virtuositat i emoció a l'hora de tocar música l'ha situat com una de les figures actuals més populars, com explica el director d'aquesta nit, Víctor Pablo Pérez.
Creo que en el caso de Nemanja se acerca mucho a este tipo de violinistas libres, que tienen una técnica absolutamente fácil, impecable, que les es todo natural y que a la vez tienen esa fantasía desbordante dentro de la ortodoxia, que significa tocar un concierto clásico, pues este concierto de Beethoven.
L'Orquestra Vallesana estrena aquesta nit a la Faràndula i demà al Palau de la Música, un programa que és de luxe.
Fabuloso. Por lo tanto, ahora mismo es una orquesta ya sinfónica que tiene un corpus, un estatus y una forma de acometer la música, bueno, que está a años luz de lo que ocurría hace 10 años, ¿no? Y por lo tanto, tocar junto a grandes solistas como Radulovic, como otros que han pasado ya por la orquesta, significa siempre un plus, significa un avance impresionante en cuanto a la técnica, en cuanto a la concentración y en cuanto a la capacidad de aprender.
Es tracta de la segona vegada que l'OSB i Radulovic comparteixen escenari, però per primera vegada serà a Sabadell.
Encara en cultura, el pròxim diumenge el jove artista sabadellenc Marc Sales, de només 19 anys, estrenarà una mostra amb 15 treballs seus. La particularitat és que estarà situada en una típica casa anglesa de la ciutat que no forma part de cap circuit artístic.
El professor de pintura que té a la universitat, Rasmus Nilausen, li va proposar que exposés en un espai que quedés buit de manera efímera. Se l'ha explicat al programa al matí com va sorgir l'oportunitat.
Just va donar la casualitat que un amic meu, la seva família es traslladava, i em van... Bueno, jo li vaig preguntar... Es traslladava en una casa anglesa aquí a Sabadell, que l'havien de reformar, i li vaig preguntar això, de si abans de reformar la casa, doncs podria, bueno, condicionar-la una mica, mm-hmm, i tal, i posar-hi uns quants quadres i obrir-ho una setmaneta o així.
Després de condicionar els baixos, l'espai acull una mostra abstracta d'una quinzena de quadres, la majoria d'ells de gran format, per sobre del metre, i destaca la idea de suspensió en l'aire, les textures i el cromatisme, jugant amb el contrast del ple i el buit. S'hi pot anar fins al dia 30.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio? Això és una merda. Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 10 dies a la Generalitat per executar la sentència del 25% de castellà a les aules.
El TSJ ha dictat aquest decret després de rebre testimoni del Tribunal Suprem que va rebutjar el recurs que havia presentat la Generalitat en contra de la sentència emesa pel Tribunal Català el 16 de desembre de l'any passat.
El Parlament constitueix la Comissió d'Estudi sobre Racisme Institucional i Estructural.
El pla de treball s'ha aprovat amb els vots d'Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP i els Comuns. Aquesta comissió té com a objectiu convertir-se en un espai de debat per tal d'elaborar una diagnosi comuna sobre la situació del racisme institucional i estructural a Catalunya i les mesures necessàries per prevenir-lo i reparar-lo.
El preu de la llum s'encarirà un 6,3% aquest dissabte i es torna a costar els 200 euros.
D'aquesta manera es trenca la tendència de 4 jornades a la baixa i se situarà als 190,41 euros per megawatt hora. La franja més cara serà entre les 8 i les 9 del vespre amb 245 euros per megawatt hora i la més barata entre les 4 i les 5 de la matinada amb 166 euros per megawatt i hora.
Esports.
A 10 dies de tancar el mercat, el centre d'esports continua sense poder incorporar cap nou jugador. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els arlequinats són un dels 5 equips del grup 2 de la primera ref que encara no han materialitzat cap fitxatge.
A més del Sabadell, l'Andorra, el Villarreal B, el Real Madrid-Castilla i el Castelló no ha mogut fitxa, tot i que els orelluts tenen lligat a Cristian Galas, el defensa pel qual s'havia interessat el centre d'esports. La direcció esportiva arlequinada ha rastrejat el mercat de centrals esquerrans, però no convencen i miren ja els dretans. A més, també s'estudia incorporar un davanter o un extrem, ja que hi ha dues fitxes sèniors lliures i una sub-23. No es descarten més sortides, però no serien imminents. El dilluns 31 a les 6 de la tarda es tanca la finestra hivernal, però la de primera i segona divisió ho fa a les 12 i hi hauria aquest marge extra en aquesta alternativa.
I tot i que no es tracta d'una incorporació com a tal, amb tants dies d'aturada pels ajornaments, el Sabadell tindrà temps per recuperar Ramon Folc.
Segons ha indicat el mateix migcampista, ja estaria disponible de cara al pròxim partit, el de l'Alcoyano. Són declaracions del reusenc a Ràdio Marca Astúries.
Llevo ahora dos semanas entrenando y bueno, nos han aplazado dos partidos por tema de COVID y bueno, en principio ya... En el siguiente ya voy a estar disponible después de mucho tiempo que ya va siendo hora.
Tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial, aquest Sabadell al Collano s'avançarà un dia i es jugarà dimecres a les 8 del vespre a la nova Creu Alta.
Més futbol. Futbol i més centre d'esports perquè el juvenil arlequinat enceta la segona volta divisió d'honor amb un duel comarcal.
Els de Marc Nomen visiten un Cerdanyola que travessa un moment molt delicat. 8 derrotes consecutives i tot just un punt sumat dels últims 30. El tècnic del Sabadell espera un rival que els esperi al darrere.
El camp del Cerdanyola és un camp molt difícil. Ells, a més, tenen una estructura defensiva molt poblada. Es tocarà un nivell de partit diferent on haurem d'estar atacant sobre un bloc baix o en fases d'estar atacant sobre un equip que ens iguali en l'1 contra 1 i la pel·lícula serà diferent i haurem de treure els altres registres de joc.
El juvenil arlequinat, recordem, va tancar la primera volta quedant-se a les portes de classificar-se per la Copa del Rei en caure a mans del Barça. El duel a Cerdanyola arrencarà diumenge a les 4.
Pel que fa al filial, l'equip dirigit per Jordi López té una oportunitat d'or per continuar escapant-se en el lideratge del grup 4 de segona catalana.
Els quatre perseguidors més immediats dels arlequinats s'enfronten entre ells, mentre que el Sabadell B es veu les cares a domicili amb un equip de la part baixa de la taula com és el Berga. Tot i això, López prefereix ser caut.
És un equip que té jugadors de molta qualitat a dalt, combina molt bé veterania amb joventut i el que passa és que estan pagant una miqueta l'inici que van tenir un inici molt dolent les primeres jornades i després anar traient bons resultats i jo crec que acabaran sortint d'allà.
Diumenge a les 4 començarà el partit al Municipal de Berga. Mitja hora més tard ho farà el Calaf Can Rull i a les 6 el Gramenet Sabadellenca del grup 5. Tant els de la zona oest com els del sud van recuperar ahir mateix partits pendents. Amb aquests resultats, Vallbona 2, Sabadellenca 2 i Can Rull 1, Joanenc 4.
I un graó per sobre, el Sabadell Nord arrenca la segona volta primera catalana amb un nou entrenador i un duel directe per la salvació.
L'etapa de Carlos López a la banqueta s'obre amb la visita a l'Horta, qui marca la permanència un punt i un lloc per sobre dels de Can Uriac. Raúl Martín és defensa de l'equip.
También sabemos que, como has dicho, que el Horta lleva también una dinámica no muy buena y que también sabemos que ellos también van a plantear este partido como si fuera una final. Y encima sea ahí en su casa, o sea, que mejor. Va a ser un partido muy denso y muy, muy bonito para ver, la verdad.
Diumenge a les 12, el xiulet inicial.
En handbol, l'Oar Gràcia masculí torna a l'acció 5 setmanes després de l'últim partit jugat a Primera Nacional. Tot i la llarga aturada, els verdiblancs es mantenen tercers a la taula abans d'afrontar una setmana de 3 partits.
Entre setmana recuperarà l'enfrontament contra el Sant Cugat, però abans, demà a 8:15, els de Cesc Borrell visiten la sempre incòmoda pista del Sant Esteve Sarrovires. Hugo Aitzalia és jugador verdiblanc i ex dels del Baix Llobregat.
Falta un poco de, bueno, de competición, pero bueno, creo que hemos preparado desde hace 2 semanas el partido y la verdad pues estamos como a tope haciendo mucho físico y trabajar también táctica y además tenemos como una semana con 3 partidos, así que no podemos como estar como no animando.
Per contra, un brot al Creu Alta Sabadell Handbol ha obligat a posposar el partit que els arlequinats tenien previst jugar demà a la pista de la Salle Montcada i de moment no hi ha nova data confirmada.
I a la divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia visita el Gavà amb la necessitat de guanyar per reengarxar-se al tren capdavanter.
Amb la derrota la setmana passada contra l'Almassora, les verdiblanques s'han quedat estancades al 6è lloc. El rival, per la seva part, és 9è. Tot i el que digui la classificació, l'entrenadora Carol Carmona demana que no es perdi la intensitat.
Difícil, al final tots els partits són difícils. Qualsevol equip guanya, depèn del moment de la temporada i bueno, i al final doncs, hem d'anar amb una actitud d'emportar-nos els 2 punts, de tenir molta intensitat i de córrer i córrer i córrer, que al final és el nostre ADN.
Demà a les 6 al pavelló Jacme March arrencarà el partit.
Més qüestions en format més breu. Encara en vol, la selecció espanyola masculina continua invicta a l'europeu d'Hongria i Eslovàquia.
Els hispanos han vençut de forma agònica a Rússia per 26-25 i es mantenen en el lideratge del grup 2 del main round. Aleix Gómez ha marcat 2 gols, mentre que l'altre sabadellenc a l'equip i en Tarrafeta continua de baixa per ser positiu. Demà, a 8:45 del vespre, els de Jordi Rivera s'enfronten a Noruega, un cop més a Londres i Nepel Arena de Bratislava.
En snowboard, Caral Castellet torna a l'acció amb la disputa dels X Games d'Aspen dels Estats Units.
La Ryder Sabadellenc serà la més veterana de les 8 participants que entraran en joc en aquest Superpipe de Snow sense tenir la competència de 2 de les principals contrincants. No hi seran ni la nord-americana Chloe Kim ni l'actual campiona del món, la xinesa Xue Tong Kai. La surfista de neu local, recordem, ha pujat al podi en les 3 proves que ha participat aquesta temporada i lluitarà pel quart a partir de la 1 de la matinada de diumenge, hora d'aquí. Avui, per cert, s'ha fet oficial l'entrada a la convocatòria de Castellet per disputar els Jocs Olímpics d'hivern del pròxim mes de febrer. Ella i 13 esportistes més, entre els quals 7 catalans, compondran la delegació espanyola.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení segueix afrontant partits de divisió d'honor assequibles abans de quarts de l'Eurolliga.
Demà a les 6, l'equip de David Palma visita l'Atlètic Barceloneta i sobre el paper no hauria de tenir problemes per desfer-se del conjunt mariner. El rival és tercer per la cua amb només 5 punts, mentre que l'Astralpool és el líder invicte de la divisió d'honor. El masculí no juga aquest cap de setmana.
I en futbol sala, ajornats els partits per 2 dels principals equips sabadellencs.
El Muro Natació Sabadell de segona B i el grup Zarraona Xarxa Horta de tercera no jugaran en dos casos per un brot a les plantilles dels equips de la ciutat. A més, tampoc es disputarà el partit de la Superliga 2 de vòlei entre el Sant Pere i Sant Pau i el club per un positiu en els tarragonins.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 21 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Nosaltres tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.